Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Josep Maria Balcells, en Joan Alsina i en Jordi Piella. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
El fins ara director d'Inspecció Financera i Tributària, Luis Jones, ha demanat, o Luis Jones, no sé si ho vaig dir en anglès, ha demanat deixar el càrrec. Segons fons de l'Agència Tributària citades per EFE, la dimissió és conseqüència de discrepàncies amb la Direcció General per nomenaments concrets de personal i pels criteris per reassignar funcionaris. La clau de la renúncia podria estar en la destitució fa dues setmanes d'una inspectora perquè va sancionar la multinacional Cemex. Aquest cessament ja va comportar la dimissió d'un dels caps d'àrea, que era el cap de la dona. La inspectora, pertanyent a la delegació de grans contribuents, va rebutjar un recurs de la cimentera contra una sanció que podria arribar als 450 milions d'euros. El motiu serien presumptes pràctiques irregulars de la multinacional de capital mexicà i amb seu a Espanya per pagar així menys impostos. Què ha passat exactament, a part d'això que he intentat resumir? Hi ha algun rerefons?
Jordi, tu què dius? M'agrada molt que
traguis... Bastant ben resumit, eh?
Sí?
Sí, bastant ben resumit. Falta un detallet molt...
No, digues. És que ens ha resumit el resum.
Falta un detallet molt important perquè les divisions són en total 5 persones. I no se centren exclusivament amb el Cemex, sinó també amb els informes que s'han fet sobre la Infanta. Llavors, aquí hi ha dos qüestions molt importants. Jo, president, volia treure aquest tema per dir... treure'm el sombrero davant de les 5 persones aquestes, perquè d'entrada són funcionaris. Qui opta per ser funcionari inicialment, sense ser res, vull dir, vol una certa estabilitat en l'empleo. No és un si no s'inicia...
I al principi està molt garantida la continuïtat i l'estabilitat.
Llavors és el que realment els fa ser molt conservadors amb el seu empleo i el seu lloc de treball i la seva forma de realitzar-lo. És a dir, que són, a més d'això, són bastant obedients i, en línies generals, la hisenda solen ser gent que és conservadora i que té una funció de que el seu lloc està per sobre d'això. La segona qüestió que voldria dir és molt important, és que qualsevol cosa que es faci d'atac a l'administració, i especial d'Hisenda dintre l'Agència Tributària, que té un règim especial de funcionament, és castigada amb la suspensió d'empleo i sueldo. És a dir, qualsevol manifestació que digués aquest home ara jo dimiteixo per Cemex o per la Infanta, seria motiu d'expulsió d'empleo i sueldo d'aquest senyor, sense permetre-li treballar en lloc més fins que es resolgui aquest assumpte. És a dir, podem estar amb l'administració judicial tal com va, 12 anys sense que aquest pobre home cobri absolutament res. És a dir, hem de veure exactament, hem de llegir entre línies quan ells ens diuen que les causes són aquestes. És cert, vull dir, jo puc dir per el tema de l'agenda clarament que és per la Infanta i per Cemex, perquè la Cuchipandi va arribar a un acord amb Cemex, jo no sé quin, suposo que deu ser, no te doy la subvenció, però no et preocupis, fes-ho d'aquesta altra manera i jo què sé, i clar, resulta que quan ho veus, pels espanyols o per els que no són de la Cuchipandi, se'ls està aplicant unes sancions espectaculars, quan arriba aquesta noia, aixeca l'acte i aplica lo normal, quan aquests recorren a l'òrgan superior ho rebutja. Clar, llavors aquí hi ha gent amb dignitat i aquests 5 són gent amb dignitat i hi ha pocs aquí en aquest país amb dignitat que juguin tantes coses. És a dir, què han fet? Dimitir, que és el que crec que és lògic que facin. A l'altre pas ja no fa falta fer-lo, jo entenc, perquè això és enfonsar una persona i una família sencera. És a dir, jo he viscut el cas amb el cas de la Vella, exinspector d'Hisenda, i han arruïnat a la família, han matat a la mare, per dir alguna cosa, del cor, del disgust, etcètera, etcètera. Vull dir, injustament, perquè possiblement, no sé si tenia raó o no, al final, però tampoc fa falta expulsar a la gent amb empleo i sol. La dimissió és el que tal, i clar, ara estan condicionats a fer aquests emails que estan enviant a la gent dient, bueno, doncs, home, és per diferències, sí, és cert, és per diferències de criteri entre el director que no vol aplicar el de Cemex, en què vol salvar el cul a la Infanta, i els altres estan veient que ells ho estan fent cada dia a grans, petits i mitjans contribuents, i això els hi sembla per sobre de les seves institucions, o el seu caràcter, vull dir, no ho han pogut suportar i han anat dimitint. Vull dir, la veritat que per mi xapó pels primers que ho van fer-ho, que són els que han marcat una línia d'actuació.
Recordem que segons el Mundo, Hisenda va donar per bones factures falses per salvar la infanta, uns justificants que abans havia dit que eren ficticis, i ara doncs dona per bons, i segons aquest diari això es fa perquè no hi hagi delicte.
No, i els carrers d'identitat també és una fórmula que es feia per fer aflorar uns calés negres que havien cobrat algun puesto, que és una fórmula que s'utilitza. Què passa? Que quan se'n donen compte que ha prescrit, llavors diuen, no, res, no, això no, era un error, i ja està. No, però ells havien utilitzat la Casa Real per fer altres coses, que no es diguen tot el que... Bueno, és igual, tampoc ens ho diuen, no fa falta que insistim en el tema.
Jo crec que el PP està traspassant tots els límits.
Tots, ara ja estem
amb, una soltura, un descaro i una impunitat brutal, no? I això està provocant doncs, que arribem a situacions que són d'absoluta ciència-ficció vistes des de fa uns mesos, no? I és que en un país en el que no dimiteix absolutament ningú per barbaritats que hagi fet, doncs han de ser uns funcionaris que per professionalitat i per amor propi, perquè consideren que és impossible continuar amb aquesta situació, al final decideixen dir, escolta'm, marxem d'aquí perquè això no té cap sentit, no? La forma de fer de ministres com Montoro, com Wert, és una forma de fer que arrasa amb tot, que és total i absolutament ideològica i que és totalment impermeable al més pur sentit comú personal, professional i empresarial. I això al final ha de passar factura. Crec que al Montoro, afortunadament, se li estan caient totes les torres, està començant a desmuntar tot el muntatge perquè és que s'ha passat moltíssim, i espero que a l'Albert li passi exactament el mateix amb tots els castells de foc que està fent amb la seva suposada llei d'educació, no? Jo crec que és bo que realment hi hagi qui s'atreveixi al final a protestar, a manifestar públicament que està en total desacord en com s'estan portant les coses. I com diu el Jordi, sense ser necessari que s'arribi a l'autoflagel·lació. No cal que es morin, no cal que siguin màrtirs absoluts pel que estan fent, però el fet que transcendeixi plenament aquest tipus d'actuacions és bo. Hisenda està actuant de forma absolutament violenta contra el contribuent, contra el petit contribuent, amb una violència inusitada, amb una voracitat que no es recorda de cap situació històrica. I en canvi, amb aquells que li donen diners al partit, Hisenda és benèvola. I això és intolerable. Això forma part d'un altre tipus de règims. Règims, ho diem sempre, totalitaris, dictatorials, feixistes, marxistes. Són un tipus de règim que dista molt del que seria una democràcia. Per tant, el que jo crec que ara caldria és que això no quedi en una anècdota i que s'utilitzi aquest detonant precisament com a detonant, i que a partir d'aquí es comença a fer una reacció en cadena i acabem d'una punyetera vegada amb aquestes pràctiques que amenacen amb carregar-s'ho tot.
Jo faig una prèvia. Lamento que en aquesta tertúlia hi hagi tanta uniformitat de criteris i que no hi hagi la polèmica doncs, amb punts d'aquests que són importants. Estic totalment d'acord amb l'exposició i l'anàlisi que han fet en Jordi i en Joan. Estem en una situació en què trontolla la ètica en l'actuació política, que després ens queixem de la desafecció de la ciutadania, que després veiem que hi ha un distanciament cada vegada més gros entre els partits polítics, el govern i els ciutadans, i això es tradueix de mil maneres, però s'hi dona peu i es dona arguments a través de l'actuació de cada dia. I mentrestant, davant d'aquesta situació d'una falta d'ètica en l'actuació política, veiem un president del govern, Mariano Rajoy, que... Bueno, impassible la demanda, és a dir, s'ho mira, no mou peça, esperant que les coses es resolguin amb el temps, i aquesta és el pitjor política que es pot fer en un moment de crisi, en un moment en què es tractaria precisament de recuperar la confiança de la ciutadania. Aquí es veu com es premien doncs, els amics i els interessos de les grans, dels grans contribuents precisament, i és un elogi també que a vegades doncs, hi ha tanta crítica contra el funcionariat. Jo estic content i orgullós de que hi hagi persones dins d'aquest món que sembla que sigui tan tancat i tan conservador que siguin capaços de jugar-se la feina, de jugar-se el tipus, per una defensa de la seva professionalitat. Per tant, veiem ara quina capacitat de reacció. Potser això doncs acabarà doncs, bueno, amb unes quantes declaracions de l'oposició dient doncs que sí, que doncs s'han de demanar dimissions del ministre i tal, però igual passem doncs 15 dies, 3 setmanes i ens n'oblidem de que aquí s'hi està jugant la manera de fer política a casa nostra. És lamentable i això vull dir que es juguen amb unes eines, i això ja ho relacionaria amb l'escàndol que tenim aquí a Catalunya amb aquesta mena de creació del CSIT, dels serveis d'intel·ligència a Catalunya, que estem posant ja les bases també doncs, per veure l'espionatge i el control, diguem-ne, de tots aquells que poden discrepar i per tant doncs, el control de qualsevol forma de resistència o d'oposició a l'activitat política dels que estan doncs, governant. La societat necessita la força de la ciutadania, que es fa a través de les xarxes, a través de que és l'única arma que es tenen en aquests moments, però hem de ser capaços de ser sensibles en aquest estat d'opinió difós que hi ha, que demana més ètica i més professionalitat en la classe política.
I aquí crec que la premsa hauria de jugar un paper molt més rellevant, perquè clar, qui més o menys segueix aquests temes llegeix que aquest senyor ha dimitit pel cas Cemex i més o menys sap de què estem parlant. El 99% de la gent és cas Cemex i no en té ni idea del que està parlant i probablement pot tenir una tendència a interpretar-lo al revés i dir, no, és que aquest senyor li deu haver fet un favor a Cemex, l'han enxampat i per això ha de marxar, no? Jo crec que la premsa hauria de ser molt més didàctica
i més beligerant en aquest sentit,
i molt més beligerant, no? I escolta'm, aquest senyor ha dimitit perquè a Cemex li han perdonat per ordres polítiques, el Politburó li ha perdonat un acte fiscal importantíssima, i aquest senyor no ho ha pogut suportar a nivell professional. I tinguem en compte una cosa molt important: aquests 5 dimitits són càrrecs polítics, no són càrrecs professionals, són càrrecs de confiança i per tant polítics. El fet que hagin dimitit encara és molt més magnífic que si hagués sigut només a nivell professional.
Per això he dit al principi de tot que estava content que es parlés d'aquest tema, perquè anava a treure l'elogi a aquestes 5 persones. Jo no... O sigui, feia una reflexió sobre el caràcter dels funcionaris, però matisant-ho més, diria, aquesta gent, per ocupar el càrrec que tenien, ara passaran a cobrar el mínim de la inspecció d'Hisenda. Això significa quasi una diferència d'un 40 o 60, entre el 40 i 60% del sou. Jo pregunto, els dies anteriors, quan aquest senyor va comentar amb la seva dona dimitiré, la dona li va dir, no, si és que ho cobraré el 50% per fer números rodons del que cobrava fins ara.
Podia posar les mans al cap.
Exacte, i la dona li va dir, deja Cemex tranquilo.
En Navidad.
Sí, en Navidad. Que tenen algo a ti Cemex, tal. O sigui, que interès tienes tu? Aquell home només tenia la paraula dignitat. I per la qual accepto perfectament i estic orgullós d'aquests 5 funcionaris, dels altres que potser per covardia no ho han pogut fer per les circumstàncies personals, però que al fons ho pensen igual que ells, doncs també els accepto i els tolero, perquè precisament és un cos d'inspecció que veu moltes barbaritats. O sigui, clar, és que ara estaven venint el cas de les preferentes de la Caixa a les Illes Caiman, això no ho ha vist ningú. És a dir, ningú ha pensat que allò és un país fiscal. És més o menys el mateix que feia Cemex aquí, eh? Vull dir, o sigui, això no és...
Però és que ja...
No, això ja no, aquest és de la cuchipandia autèntica,
totalment...
ja no...
El Montoro deia, el ministre Montoro, que una de les coses sagrades i que està prohibides és qualsevol tipus de filtració,
sí,
als mitjans i tal. Per tant, això, la gent saben que se la juguen, sí, si sí. Això acaba sortint. Dius, els mitjans de comunicació tenen una resveritat, però no deu ser fàcil entrar en el coneixement de totes les entranyes d'aquestes inspeccions i de com es resolen o com no es resolen i els pactes i els interessos creats que hi ha darrere. Algú hauria d'escriure, almenys per saber-ho, per la història, si s'hauria... Però està clar, ja hi haurà passat aquesta nostra... nostra generació.
Sí, el que passa és que en un cas tipus Cemex o qualsevol cas important d'inspecció, no està només l'inspector i l'empresa, sinó que al redador hi ha un munt de gent que està col·laborant en el cas. És a dir, la filtració es pot vehicular, jo diria, de diverses formes que eviten que ningú entri en perill, no? I anant al cas de la reducció de salari, jo el que espero és que el sector privat sigui, com sempre, receptiu a gent que demostren un nivell de professionalitat pel damunt de la mitja.
El recuperi.
Absolutament. I estic segur que hi ha molts grans despatxos que ja estan parlant amb aquests senyors per incorporar-los.
De fet, ara seran mal vistos davant de l'administració. No sé, però en principi jo crec que sí que es poden recuperar. De fet, l'últim que ha dimitit, que no sé, recordo el nom, és una persona...
Jones.
És un home expert en el tema de moviments internacionals de grans companyies. Vull dir, expert dintre el que Hisenda és expert. Els despatxos, gràcies a Déu, són molt més experts que Hisenda. Però dintre el que Hisenda és expert, doncs és un home expert i sap com funciona tot el món, la fiscalitat de tot el món, almenys teòricament ho sap, que això serveix de molt per despatxos de gran nivell.
Sí, però aquí deixem ser maliciós, perquè ahir hi havia un programa de televisió, van entrevistar el cap del sindicat d'inspectors d'Hisenda i parlava ell de el que s'ha anomenat la porta giratòria. Hi ha molts funcionaris que marxen i se'n van a l'empresa o a l'activitat privada per ajudar a fer trampes que ells saben que poden fer a Hisenda. Vull dir que
és
per això que els contracten.
I per tant, vull dir, aquí també s'hi juga moltes històries d'aquestes.
Ja no és funcionari, ha de fer el que ha de fer.
Però després, si hi ha una excedència, poden tornar a ingressar a la...
Moltes vegades en aquest tipus d'organismes no es tracta de fer trampes, sinó que es tracta de o bé atacar els punts més febles o bé d'anar pels cantons que saps que hi ha més benevolència, no? Sí. El de dintre ho sap perfectament, això al de fora li costa molt, no? I per això precisament aquests tios són valuosos. Aquest matí...
Digues i tant!
És que aquest matí, pensant en això del Montoro, quan llegeixes que el Montoro se li està desmuntant tota la barbaritat que ha anat creant, em tornava l'analogia amb l'Smígol, el senyor de los anillos. Sí, sí, perquè dic, cony, si al final és ell, si és que és ell, perquè l'Smígol, sí, al final del llibre, l'Smígol mor fos a la lava del volcà de Mordor. I, ostres, estarà caient ja al damunt de la lava? I això sí, fins
que cau intentant agafar l'anell, no?
Intentant agafar l'anell, sí, sí.
Em sap greu si algú no ha vist la pel·lícula o no ha llegit els llibres, però vaja, ja, spoiler.
S'ha de llegir, el senyor de los anillos s'ha de llegir.
Està bé, però aquí hi ha la figura central, que és Mariano Rajoy. És a dir, el personatge...
Que és l'anell, que és l'anell. En el llibre l'anell es fon amb l'Smígol.
Bé. A veure, Brussel·les ha imposat aquest dimecres una multa rècord a 6 grans bancs europeus per haver manipulat l'Euribor. Ho ha anunciat el comissari de la competència. La Comissió Europea ha multat amb 1.700 milions d'euros, la sanció més alta de la història, a 6 entitats bancàries, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, JP Morgan, Citigroup i RP Martin, per participar en un acord il·legal per pactar tipus d'interès de referència com l'Euribor o el Libor. Dues entitats més, Barclays i UBS, també van participar en aquesta entesa il·legal, però esquiven el càstig econòmic perquè ho van denunciar davant les autoritats.
És increïble.
Jo, quan he llegit aquesta notícia, increïble, que es puguin posar d'acord, això, 6 grans bancs europeus, i que ens comencin a marcar els preus de l'Euribor o el Libor, no sé, jo m'he quedat... Tot i que també m'ha tranquil·litzat veure que la Comissió Europea ho ha pogut aturar. No sé si...
ha posat una multa.
Ha posat una multa.
No ha aturat res. Ha posat una multa.
Que passa... Però vaja, s'entén que si posa la multa, després no tornaran a fer...
Però a mi em fa gràcia el denunciant queda lliure perquè he denunciat això i... Les tonteries,
bueno, sí, això passa si xives i...
Col·le, si xiqui xiva, està liberal.
És molt fàcil. Quan tu vas a 120 en un lloc que s'ha d'anar a 100, et posen una multa. Quan vas a 320 per un lloc que s'ha d'anar a 80, et posen una multa, et treuen el carnet i et fiquen a la presó. Aquí no han tret cap carnet ni han posat a ningú a la presó. I anaven a 320, anaven a molt més de 320 en un lloc que s'havia d'anar a 40. No han fet res. Han fet una miqueta de caixa i ja els la tornaran d'alguna forma. Però una de les coses que jo em pregunto quan deixeu aquest tipus de coses és, vale, 1.700 milions, on van aquests 1.700 milions? Qui se'ls queda?
Sí, és curiós la pregunta, sí. A l'organisme aquest que havia fotut la...
Sí, no? Què es fan? Se'ls reparteixen, sí, els de la Comissió Europea?
Suposo. Els auditors, les multes van al propi registre oficial.
Ah, perquè dius, han posat la multa. Dius, vale, perfecte. És a dir, he fet la factura. L'has cobrat? I quan l'hagis cobrat, què en faràs? A quin pressupost apliques les multes? Quin organisme té un pressupost que té com a línia d'ingressos multes? I, no sé, estaria bé.
Veure, estic convençut que el dia d'avui continuen manipulant l'Euribor. Bueno, el Banc Central Europeu ha donat un pas endavant i potser és un pique entre cuchipandis, no? Els hombres de negro del Banc Central Europeu han vist que això... podia ser així i, bueno, els altres ja són menys importants avui, el dia d'avui. Possiblement per aquí anem una mica més bé. Això a Cases Noves ja ho deia. O sigui, estem més tranquils ara en mans dels alemans que no en mans del govern espanyol, no? Vull dir, o sigui, a la banda d'Espanya. Vull dir, estem molt millor. Vull dir, doncs això és més o menys el mateix. Jo crec que és... Bueno, aviam. Han fet, fan i faran el que els doni la gana a tots els financers i el que ara avui anem per aquí, això de moment no, ja està bé, o sigui, ara fem veure que l'Euribor ja és oficial i bo i tal i qual, i demà pues, ho farem a través d'un altre post. Ja.
Home, què guanyen aquests bancs en una hora de tenir l'Euribor manipulat?
Ja.
Imagina't.
Guanyen molt més d'aquests 1.700 milions. Em pots posar una multa cada dia, si vols.
Però aquesta mena d'entesa interna d'aquestes doncs, entitats les trobem ara a nivell aquest bancari molt important, però això passa també, en fi, les petroleres o les benzineres, per exemple, s'han fet, pacten els preus, les pujades, les baixades, i la competència doncs queda pactada entre ells i el ciutadà és el que paga. Home, jo la part positiva que veig això és dir la necessitat i en aquest cas l'actuació d'una autoritat superior, que com més democràtica sigui hauríem d'estar més satisfets, a tots nivells, sempre hi ha d'haver una vigilància que pugui tenir la ciutadania una confiança en què algú està controlant la gestió pública en funció dels interessos de la ciutadania. En aquest cas, dius, home, ja m'està bé que la Unió Europea hagi descobert, hagi denunciat i hagi inclús sancionat. Això passa, és efectiu, passa en tots els àmbits, és l'interrogant que podem tenir, però hem de crear instàncies de control i de vigilància en tots nivells de la ciutadania, de la gestió pública dels interessos.
Abans comentava, Josep Maria, que volies queixar-te de la manca de conflicte que hi havia a la tertúlia. Jo ara estava pensant, inicialment segurament té raó, però realment no és això el manifest de que de veritat ens estem posant tots en la mateixa posició en contra del que està passant, és a dir, no és la llavor d'aquella revolta que reclamem, és a dir, no ens estem agrupant tots en un bando que diu, ei, tios, fora, acabem amb tot això perquè tot el que esteu fent està malament. Per tant, hem de fer-ho millor. A fora,
està clar, hem arribat.
El nostre entorn més espanyol i el de dintre.
I el de Catalunya i tal.
No, és dir, hem arribat al final del sistema, el qual nosaltres tot s'ha d'escombrar i fora tot nou i partir de zero des d'una filosofia nova. El que passa que el Rajoy ja ho té clar, que a partir de zero i tal, i ja ho està fent. Vull dir, vuelvo a l'època de Franco, i retallo totes les llibertats i les autonomies, a ser possible, me les carrego totes amb l'excusa de que la gestió unificada i les que no, i els hi va dir que si teniu tant dèficit torneu-me, anul·leu-les, home, i ja està. Vull dir,
el problema és trobar les alternatives, això. És dir, ara hi ha una situació de rebuig, de crítica, de denúncia de la situació, dir això no va, però dir com es pot superar això i quina alternativa tenim. Els partits fan uns equilibris interns, fixeu-vos ara, doncs el Partit Popular s'està gestant, i això es veu, una mena de Tea Party a dins mateix del Partit Popular, l'Aznar, l'Esperanza Aguirre, el Mayor Oreja i tal, estan creant, la FAE, és a dir, tot una pressió que impedeix també que sigui lliure el Rajoy de fer el que potser alguna vegada podria estar tentat de fer davant de la situació. Per tant, doncs, hi ha una defensa interna de l'entitat, i en aquest cas del partit de la dreta, però és que l'esquerra tampoc acabes de veure doncs, que pugui ser alternativa, i això traduït 8 aquí a Catalunya passaria el mateix. És a dir, hi ha una situació ara d'inestabilitat, de veure què fem, què no fem, a partir de la crisi, a partir de la consulta, a partir... Jo no sé si hauríem de ser capaços de fer una pressió, és a dir, si posem-nos tots al damunt de la taula, jo seria partidari de dir, fem un gabinet de crisi, entre cometes, amb uns governs de coalició, per dir, davant d'aquests problemes de falta de confiança política, davant d'una crisi que no acabem de resoldre, assentem-nos junts en una taula, fem un govern de coalició si cal a Catalunya i tal, i a partir d'aquí donem sortida a unes aspiracions, a unes reivindicacions, perquè si no el conflicte acaba sent una batalla interna entre partits que no acaben doncs, d'afrontar els problemes que té la ciutadania, i això és ens porta en un carreró sense sortida.
Fixa't que en partit format és el que tenim aquí a Catalunya amb la historieta aquesta de la consulta. Escolta, no hauria de ser tan difícil, no hauríem d'estar veient cada dia aquests posicionaments absolutament partidistes, interessats, electoralistes, i aquí no hi ha ningú amb visió d'estat, ens falta un cap d'estat. L'Artur Mas no ho és, Jordi Pujol ho era, però no era beligerant. L'Artur Mas és beligerant i no és un cap d'estat, però ens falta...
L'han fet beligerant,
la ciutat. Sí, bueno, l'han arrossegat i s'ha deixat. però falta aquesta visió i aquesta capacitat d'arrossegar i de liderar, que digui, no senyors, ara el que toca és unitat absoluta contra l'enemic, perquè l'enemic és molt fort, i si amb l'enemic estem aquí fent la piu-piu, ens arrasarà. I què fem aquí? Doncs flirtejar els uns amb els altres, el d'Esquerra que diu que no vol pactar, el de... Dius, ostres, quina vergonya, quina pena, quina mandra.
Bueno, és que la situació del sistema cau. És a dir, és cert, Josep Maria, que no hi ha una alternativa. O no hi ha una idea clara. El PP sí la té, la idea clara. La reconversió d'Espanya en una grande i libre.
Em deixes donar dues dades abans? Sí, segons el baròmetre del CIS, més del 50% dels votants del PP vol recentralitzar més o abolir les autonomies, i només el 20% dels votants del PSOE vol aprofundir autogovern en el sentit federal, que Rubalcaba doncs, ha llançat aquests dies un missatge.
Sí, no. Ell ho té clar. En aquest aspecte concret de l'antiautonomia i antiunió està d'acord amb el PSOE, però amb el resto de llibertats espero que no. És a dir, però ells ho tenen clar, tenen una filosofia d'actuació, tornem a les antigues situacions en la que es faci repressió econòmica o política i es faci d'una altra manera, però que realment anem a reconduir una Espanya grande i libre, perquè això té poc futur, i aquí la realitat és que l'esquema que pot arribar a funcionar és transformar els rics en més rics, la classe mitja passar-la pobra i que hi hagi molta misèria. Aquesta és la realitat del país, perquè realment és tenen els números i saben que no en podem sortir fàcilment de la situació, i la millor manera de sortir-ne seria per aquesta via. Aquesta via necessita un poder, evidentment una mà dura militar, perquè si no la cosa hi haurà gana i llavors vull dir, hem d'actuar... Bueno, tornem a l'època antiga que vam viure uns quants. Aquesta és la segona qüestió, és que tens molta raó, el Joan, quan diu, escolta, és que estem en polítics, i això ho hem dit aquí moltes vegades, a segona fila. No són homes d'estat, són gent que està mirant la rentabilitat del seu partit polític. I això ha de deixar-ho al marge, quan anem a fer una cosa molt transcendental a Catalunya i que és un pas importantíssim. Vamos, a mi les indefinicions no m'han agradat mai, i en conseqüència el propi partit, jo no sé si el Mas està mirant electoralment per fer un doble joc, perquè em presento Convergència i Unió, jo agafo l'ala separatista, el Duran agafa l'ala no separatista, i així agafem els mercats dels dos, una possibilitat, però la coherència, el rigor i un home d'estat hi hagués enviat a fer gargues al partit d'Unió, però fa molt temps. És a dir que d'alguna manera aquesta gent no són estadistes, estan mirant el seu d'allò, i per això és tan difícil d'allò. És que sento per la televisió frases altament ridícules. No, jo no dic la frase perquè ningú vull que sigui meva i llavors jo he guanyat sobre els altres. Ostres, de què estem parlant? Vull dir, no estem parlant de que qui guanyi, qui deixi de guanyar, sinó que hem de fer una cosa coherent, una cosa senzilla, no ens compliqueu la vida, i el poble ja ho diu, i si ja fa falta tornar a sortir, tornarem a sortir per dir-los que són uns inútils. Però, escolta'm, per favor, vull dir, no sé, és que ja tampoc entenc la postura del PSC, com que és incomprensible pel meu gent histèrica com els del PP o els Ciutadans, doncs ho entendria, però gent com el PSC, la veritat és que també necessitaria una neteja que no vegis.
Sobre aquesta possible Agència Nacional de Seguretat, que hi vam tenir aquesta polèmica o aquest episodi al Parlament, algun comentari?
Jo sí, tindria un només. Es queda clar que un dels dos menteix. Que s'averigui hasta el fondo qui és el que ha mentit i l'endemà dimiteixi el que sigui. Sigui el president o sigui l'altre. Perquè una cosa és que es faci o no es faci. Perquè al final no ens hem d'alarmar si tenim una intel·ligència. Em sembla molt bé.
Jo em pregunto per què la pot tenir Espanya o la pot tenir Catalunya,
clar,
no?
Perquè no. I perquè no hem d'anar a veure exactament quins moviments fan els militars aquí. Tal. En fi, tot una sèrie de coses que fa aquesta gent que no sé per què no l'hem de tindre. El qual és ridícul negar-ho. En conseqüència, tant si és un com si és l'altre qui ha mentit, jo crec que hauria de dimitir, sigui el president o sigui
el... Fixeu-vos que el president va ser molt precís, va dir, no va negar que existís, sinó va dir, jo no ho conec. És a dir, no dir, això és fals, això no... Jo no ho he encarregat, el govern no ho ha encarregat. Però d'una manera, perquè sap que això ha sortit, això hi ha hagut una filtració...
Trampa, això és una trampa que ens ha posat i que possiblement... A veure, hi ha amigos a dintre del govern, hi ha un grupito que és amigo d'aquestes coses, vull dir, que ja teníem un aquí Sant Cugat de president, no?, que era amigo de fer aquestes coses, vull dir, el grupet que recolzava aquest noi, doncs, suposo que li deu agradar moltíssim fer aquestes coses, deuen disfrutar, bueno, allà als ordenadors, a la gent, als espies, deuen disfrutar moltíssim, vull dir, possiblement sí, això que no ho sàpiga el president, llavors... Queda un pas més. Pot ser que no ho sàpiga el president i, en conseqüència, si això va fer-ho fulanito de tal, el president ha de fer dimitir aquest individu per no dir-li amb ell.
Sí, però fixem-nos l'escàndol que hi va haver amb l'espionatge nord-americà, no? És a dir, a nivell internacional, de dir quins han entrat, doncs, en la intimitat dels governs i tal, que era una filtració molt més de més envergadura. Aquí el que es demostra és que s'ha entrat, doncs, amb les xarxes amb les xarxes socials de la gent més crítica, de partits, inclús de periodistes, que estan més en una línia crítica d'esquerres i tal, buscant, doncs, la informació. Això ha de funcionar i ha d'existir. Això és només un estudi del que voldrien que fos en el moment en què Catalunya fos independent i, per tant, posem ja les bases d'un servei d'intel·ligència d'espionatge interior. Però, bueno, estem ja construint un aquest estat tan ideal i tan maco, doncs, que la gent somia, amb unes estructures de realment de control no democràtic de tota la ciutadania.
Però les dades que es van publicar d'activistes i periodistes eren dades públiques que qualsevol de nosaltres hi podíem accedir.
Sí, sí.
És a dir, que alguna persona tingui en el Twitter un comentari i això es pugui fer un seguiment, jo no entenc que això sigui espionatge.
Però si això s'acumula amb no una intencionalitat, això. És a dir, si és selectiu, si arriba a tingui accés a un determinat sector d'opinió i de treball, això té una intencionalitat
política.
Sí, però
un seguiment no és un espionatge. Espionatges que a mi m'entressin el correu electrònic i m'agafessin els correus electrònics, que això és una cosa privada, però que hi hagi periodistes i entre ells puc estar-hi jo i jo faig un tuit dient que no m'agrada el que fa el govern, i això ho estic fent públic, és a dir, ha de ser la gent conscient també de quina importància tenen les xarxes socials, sobretot perquè estan obertes a
sí,
tothom.
Però a mi que el govern de dir
no, això és
hi ha la llista de bons
sí,
i dolents
no
allà a través d'un treball,
la pròpia xarxa té eines per recopilar tot el que hagi dit el Pep sobre un determinat tema.
Jo tenia eines que es posa una paraula clau i recull els últims 10 mesos, vull dir.
Jo és que a vegades jo m'esperbero, de veritat. Perquè els serveis secrets d'un estat, per definició, són secrets. Punt número 1. Per tant, qualsevol interès a enfurgar amb els serveis secrets és una càrrega de profunditat en les bases més íntimes d'un estat per la seva defensa, al final. Tot això, que no entro en el detall de si és bo, no és bo, cal, no cal, tot això, el fet de remoure la porqueria a l'entorn d'un tema com aquest, és un cop més la escenificació d'actuacions absolutament partidistes que deixen d'esquena totalment a la nació. Diu, no, a mi no m'importa gens la nació. El que m'importa és jo i el meu partit. I ho faré tot per mi i pel meu partit. Caigui qui caigui, peti qui peti. I ho estem veient cada dia. Aleshores, és el que dèiem, no? Dius, escolta'm, el líder, l'home d'estat, el que fa és unir. La seva obsessió és unir, és crear un nucli fort que li ajudi a assolir fites importants. I aquí no se'n veu cap d'aquests, no? tots són xitxarel·los, autèntics xitxarel·los ridículs i banals, que tenen un únic interès, i és la pervivència de la seva cadira i l'intentar créixer en vots. I per això és el que dic, que el sistema de partits i de vots ens està portant a la ruïna, perquè si són ells mateixos els que han de posar la via perquè ens els podem carregar, no hi arribarem mai. Doncs necessitem esborrar, escombrar tota aquesta potoleia de gent i començar a posar gent de veritat amb una miqueta de visió i amb un objectiu únic i comú, que ens porti en una situació en la que puguem tornar a parlar de diversitats. Però, ostres, ara hi ha un jo crec, hi ha un objectiu que més o menys pot compartir un nombre, un percentatge elevat de la gent. Posem-hi les eines, posem-hi les vies, treballem junts, cony. I de veritat, Convergència i Esquerra, zero. I el Junqueras, que ha aconseguit, un tio que ha aconseguit que la gent pensi que és bo, quan jo almenys el que penso és que és un magnífic professor de història, sap molt d'història, quan parla d'història et quedes bocabadat, però ja està, aquí s'acaba tota la seva profunditat com a home d'estat, no? Doncs estan donant un espectacle lamentable. A Espanya s'estan frenant les mans, estan contentíssims, diuen, ja hem guanyat, ja hem acabat, no hi ha problema, tirem endavant. I això a mi em sap molt greu, em fa, ja et dic, moltíssima pena. No ens mereixem això. Ningú, ni els que van anar a la Via Catalana, ni els que van anar a la manifestació de fa un parell d'anys, ni els que surten al carrer quan toquen, ni els que voten quan hi ha eleccions. No ens mereixem ningú aquest espectacle. I per tant, crec que el que hi ha que exigir és que, sisplau, comencin a actuar d'una forma responsable.
Algun comentari més?
Jo afirmo el que diu el Joan. No, però el problema és de dir com. No, Joan, el problema és com es fa això, és dir, amb quines eines, dir, i jo torno a l'aposta de dir, aquí si no hi ha una capacitat de, en aquest cas, de govern d'unitat, és a dir, en un moment de crisi profunda econòmica i política i social, és a dir, has de trobar les eines per dir, seiem i pensem en l'interès del país i trobem la manera per tirar endavant un projecte i un model nou de democràcia, nou de polítiques socials i econòmiques entre tots, i segurament haurà de renunciar a tothom una mica, però de la mateixa manera que en un moment clau de la història d'Espanya, en aquest cas de la transició, de la primera transició, hi va haver la capacitat, doncs després podem dir les falles i les llacunes i tal, però els pactes de la Moncloa, la mateixa Constitució que van haver doncs, de formular d'una manera, però que allò va donar peu a uns anys d'acord i de sortida de molts atzucacs, en aquests moments tornem a estar en una segona o tercera transició que necessitaríem això. Ara fa falta, potser el que deia Jordi, uns lideratges clars que puguin doncs, fer de pal de paller d'aquesta altra història. I aquests no acabem de veure'ls en aquests moments en l'escenari polític.
Clar, sí, la majoria dels pactos de Toledo es tractava de gent que estava pensant potser amb criteri de la por de que si els militars s'aixecarien o no s'aixecarien, o el famós ruido de sables o no ho sé, per lo que sigui, es van considerar aparcar el tema dels seus partits i dir ja ens espavilarem per vendre-ho tot d'una manera diferent, però hem d'arribar a un acord, perquè això a Espanya no tira endavant, sinó i tenim molt risc. Ara tenim el mateix risc o igual però financer i bueno, doncs passem aquí amb gent de segona, tercera fila, que clar que no té cap idea del que ha de fer ni res de res. El pacte aquí, aquesta pacte de consens, el vam estar dient des de fa molt temps, inclús després de les eleccions de Mas, que es intentés fer una coalició, ja que es anava a fer aquesta, igual que es fa ara, doncs es pot demanar a la gent que entri amb independència, que diguin que no, no, però bueno, al final depèn de com ho venguis, la gent no pot dir que no, no? És a dir, llavors pot quedar molt en ridícul. Ara, si fem veure que li diem que no, que aquell ens digui que no per desprestigiar-ho, però realment ja ens interessa, perquè així repartim més càrrecs a nosaltres, al fin, llavors ja no anem bé.
Aquí el que passa que, a diferència d'altres països d'Europa que es troben en aquesta situació, tenim l'avantatge de que en altres països el que surt com a alternativa és el polític populista, demagog i tal, que pot portar. Aquí estem contents, diguem-ne, que encara no es veu tampoc aquesta figura d'algú que pugui sortir amb la bandera molt més integrista i molt més populista, que pugui tirar per terra encara més. Estem a l'espera de veure, doncs, aquí hi ha alguna cosa que s'ha de moure per treure el país d'aquest impàs. Hi ha un impàs a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell... I bueno, millor que no surti el líder demagog i populista.
Ja lo tienes, el dueto Esperanza Aguirre Aznar.
Aquests es preparen per això.
O formaran un partit nou, sí, sí.
És el Tea Party, és el Tea Party d'Espanya.
Sí, aquests ja van per la seva línia.
I mentrestant ens tornarà a pujar el rebut de la llum a partir del gener.
No? El govern això ho arregla.
Ah, sí? Ostres, sí. Doncs em tranquil·litza, si se Maria.
El ministre perquè... d'Indústria ha dit això, ja patiu que posarem peles.
Exacte, posaran calés ells i ja està. És el cuchipandi, crida, llavors l'altre diu...
Pujarà, però no pujarà tant, és dir, clar, sí, que pujarà.
Calés i tal,
però
clar,
podran fer un discurs de dir, sí, nosaltres hem parat el cop, hem afavorit
el consumidor. Exacte, però no anirem al fons de la companyia elèctrica a mirar-li els seus números, no? Això no ho farem, no?
Avui el periòdic té una gràfica del rebut que paguem del llum, i només el, sembla que entre el 25 i el 30% és el que realment és el cost de l'energia i el transport. Per tant, hi ha un 70% allà que, vaja...
És un va.
Sinó que el pagues, que tot arriba amb aquella factura, sí, que més ho s'entén, que no ho sabem, que te vas mirant i...
Les inversions que ells fan amb altres companyies per poder ocupar càrrecs al Consell d'Administració, etcètera.
Però fixa't, hi ha primer discurs, se pujarà un 14% i tal. Aquí hi afegirem i serà...
És molt bèstia les declaracions que feia el president de la patronal de les empreses d'energia, del Montes, ahir, que deia que no entén perquè tan soroll a l'entorn de la pujada, diu, si la factura de la llum tampoc és tan important en els hogars espanyols, jo flipava.
Jo sempre ell, perquè...
Fa falta ser animal, en una situació com ara, a dir que, clar, per què es queixa la gent? Perquè una despesa pugi el 14%, si total, si no és res.
S'ha buscat, home.
Però és que a mi el que m'estranya és que, enfront d'això, el que vaig veure és un titular i una petita ressenya i l'explicació del que havia dit, però no vaig veure cap periodista dient aquest senyor s'ha tornat boig, aquest senyor està loco, per sisplau fotin el fora, que ens arruïnarà tots. No, estem...
I els periodistes no qüestionen. Ve una roda de premsa i apunten la declaració. Sí. Vostè què diu? No hi ha de dir una pregunta i després una contrapregunta i fer-li posar la cara vermella, no?
Era el que deia el Ramon Barnils, no? El més important és repreguntar, que el tenim aquí en aquest estudi. Per cert, ahir va tenir un petit homenatge a Sant Cugat on es va presentar el llibre i el documental sobre la seva figura. Josep Maria, Joan i Jordi, moltíssimes gràcies. La setmana que ve, no hem parlat del Barça, però ja tindrem temps.
Malament.
No portis molts torrons, que si no entrem ja al Nadal massa...
Torrons del Pros. Que vagi bé, molt bon dia.